que Busquets. I aquí crec que hi ha una miqueta, jo sóc dels partidaris de que hi ha una miqueta de les dues bandes. És a dir, no era el pla era tenir la pilota, però sí que crec que l'equip estava preparat per patir. I aquí vinc també a la meva d'abans de venim amb qui venim, ja la sensació de que ens en fotran cinc, preparem-nos una miqueta, estiguem també bé a darrere, estiguem forts i preparats per si el Madrid ens acula, que estiguem preparats per això i per saber reaccionar. Sí que crec que quan el Madrid va fer aquest pas endavant, el Barça en va fer tres endarrere,
val,
en vez de fer un pas endavant i confrontar-ho i dir tu vens, doncs jo també vinc i t'intento treure pilotes. No, el Barça va tirar enrere i va dir, vale, doncs
que això és el que no és habitual en el Barça.
Exacte, tu em proposes això, doncs pues jo t'ho accepto i tiro enrere i aviam què passa. I per sort pel Barça li va sortir bé, però contra el Madrid jugar això és una ruleta russa que pot sortir perdent la majoria de vegades.
Però perquè el Madrid riu que realment va ser tan abassegador com per obligar-te a fer això?
No. Per això és que li vas entregar. És que li vas entregar la pilota al final, a la segona part, sobretot. Li vas entregar la pilota i vas dir, ataca'm. I jo estic aquí ben plantadet, he marcat ja el meu gol, amb 0-1 jo estic content, i si no passen coses, doncs millor.
Mister.
Crec que era la pregunta que se li havia de fer a Xavi, eh? Després de tot el debat, crec que... No sé qui li ha fet, però crec que era la pregunta a fer. I jo, des del meu punt de vista, me l'he de creure, l'entrenador. No veig a Xavi dient una mentida davant del món. No, per tant, m'ho he de creure, no? Ara deies... Bueno, abans, crec que el Barça, i crec que ho hem comentat alguna vegada aquí, algun dissabte, no? Crec que el Barça, amb la plantilla que té ara, té més talent a darrere que davant.
Sí.
Bueno, avui l'hem preguntat fins i tot.
I això li permet dominar els dos registres. El que ens agrada més a nosaltres, crec, o almenys el que m'agrada més a mi, de veure la línia a mig camp amb 50 o 60 metres darrere i els centrals que van apretar el primer receptor a 65 metres, 75 metres de porteria,
sí.
Però com que té tant talent, també és un equip, també són uns jugadors que també estan còmodes defensant a l'àrea. Per tant, no sé si això t'ho dona el fet de tenir aquestes característiques de jugadors més que el pla, no? I després, respecte al Madrid, mira, vaig discutir ahir amb un altre lloc, amb el Gerard i amb el Xicot que fem les tertúlies els dilluns, no?
Sí.
No estic d'acord en que el Madrid fes un partidàs, perquè el Madrid va tenir més possessió, però quantes ocasions va generar? Ja no et parlo de xutar porteria, perquè jo puc generar 5 ocasions clares i tirar-les fora.
Sí. Bueno, en tenen una l'última,
T'estic parlant de quantes ocasions genera el Madrid amb un 60 i llargs % de possessió. La primera de Modric... Mm. La que és fora de joc de Benzema,
sí,
i el
Rodrigo,
xut de Rodrigo de fora l'àrea. Sí. Per tant, va ser un domini
un
posicional,
punt estèril,
però molt estèril.
Sí,
no? Per què?
Sí.
Perquè el Madrid, sempre hem dit, com que els és igual jugar bé o jugar malament, ells es basen en les seves figures, el seu talent. Quin és el generador número 1 del Madrid ara?
Vinícius, perdó.
Quan juga
Araujo
no existeix. Benzema està anys llum del que era, per tant... Des del joc, ells no et van generar res. Per tant, jo crec que no. Crec que el Madrid no va fer un partidàs, jo crec. I crec que vam veure el Madrid aquest de la Lliga que hem vist tantes vegades que aquest any li costa.
Sí, sí.
I per tant, jo penso que el Barça és favorit. Clar que sí.
Veurem de quina manera, però ho és favorit de totes, està clar. 18 minuts per sobre de les 11. Fem una pausa i en tornar al Damià López, que està fent bona feina.
Ja sé que ja posem puri final al clàssic, però a mi... A mi em preocupa més el partit de diumenge a Almeria que no el de...
Sí.
Que no el del Bernabéu.
Sí, sí.
Perquè aquella primera part és lamentable.
Sí, sí. Però, clar, però tu hi veus vasos comunicants entre un i altre?
No, però sí que és cert que... A veure, el Barça ha guanyat molts partits aquesta temporada. De fet, els números a la Lliga són els que són, però ha guanyat molts partits per 1-0.
Ahir ho parlàvem amb en Damià.
Ha guanyat molts partits per 1-0. Sí, jo recordo partits, no sé, ara se m'ocorreix un que em va quedar molt marcat, que és el del Celta, que guanyes 1-0, però la segona part possiblement et creen com 5 o 6 oportunitats claríssimes de gol. No sé si el fet d'allò de la manta,
Sí, però, sí.
No sé si el fet d'assolir aquesta seguretat defensiva fa que després davant no tinguis, crec que coincideixo amb el Marc, no tens tant com tens darrere, però a més potser no arribes tant.
Però el Barça, Ferran, fins al Mundial, sobretot, va ser un equip que encaixava molt poc, però concedia molt.
Això és el que dic.
Després del Mundial ja no concedeix tant.
Mm. Home, perquè...
És a dir, defensivament ha millorat molt.
És cert que després del Mundial ha consolidat aquesta defensa.
Christensen ha fet el pas que havia de fer. Però, insisteixo, és que és un debat apassionant en aquest sentit, perquè és, llavors el Barça s'està convertint en un equip defensiu, o no?
No.
No,
rotundament no.
Val.
Però sí que és veritat que els projectes necessiten també que sigui sòlidament, que sigui sòlid a nivell defensiu.
Però és que el millor Barça que jo he vist mai, que és el del Pep,
sí,
és que també era... quants Zamoras té Víctor Valdés?
Sí, molts, moltíssims. Moltíssims. Sí, sí.
I quants
sí.
partits als 35 minuts anaves 3-0, 4-0, 5-0? O sigui, tothom parla del Barça, del Guardiola, ofensivament, però és que el gran... Per mi hi havia igual de mèrit o més amb el tema defensiu.
Sí, sí. Però, us estic fent de vocal del diable, però, clar, és que això ho parlàvem també ahir. Estem tots d'acord que la línia defensiva del Barça a dia d'avui és una
top.
Passada.
Top.
Top. Sí. És una passada.
Sí, home, és que tens... Jo crec que la parella central Araujo-Christensen és molt bona, però si jugués Koundé, que el Bernabéu es demostra que és central i no lateral, és boníssim, però també pot jugar a lateral i ho fa bé. I Araujo també pot jugar a lateral i ho fa bé.
Sí, sí.
I a l'esquerra tens a Valde o Alba,
sí,
que estan jugant bé, fins i tot Marcos Alonso. Jo, per mi, et falta un lateral dret per la temporada que ve, però bé, la línia defensiva és molt bona, i jo crec que fins i tot al mig del camp, amb algun relleu per Bussi, ho tens molt cobert, tens
a Gavi.
Tens a Pedri, tens el propi Busquets, tens a De Jong, que si aquests partits està rendint, jo crec que el problema el tens davant. Que
té nassos, tenint en compte la de calés que t'has gastat davant.
Sí, però és on t'has gastat més diners,
Sí, però, sí, sí,
no,
per
ja,
això.
Però això, si després no surten bé els jugadors...
Ja.
O sigui... Et vas gastar, no?, 100 i pico amb Griezmann, 100 i pico amb Dembélé també i tal, i aquí no van sortir bé, i en canvi, mira, Griezmann torna a l'Atlètic de Madrid i se surt.
Sí. 22 minuts per sobre de les 11. El Barça de bàsquet, per cert, encara està jugant. Aquesta pobra gent anirà a dormir tardíssim.
I per
dia de 25 està perdent només de 5 punts, però acabarà perdent el partit perquè queda 6.5 per al final. De 6 punts ara fica tir lliure Saragossa. Derrota dura per al Barça-Saragossa durant els primers minuts ha estat, incompareixència del Barça. Recordem un partit que ha estat 45 minuts aturat per problemes en el marcador. El Barça perdrà aquest partit, està perdent de 7. Hola, Damià López, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona feina estàs fent de talisme últimament. Havia estat criticat en aquesta tertúlia i estàs fent bona feina.
És el talisme, perdona. Val,
aquest estudi ara mateix fa olor a cafè.
T'agrada,
no? Sí, però...
Està bé, no?
Sí, gent que pren cafè a aquestes hores...
Sí. Per què serà? Tens alguna explicació?
Sí.
No sé, que, doncs, entenc que hi ha algú que està prenent cafè a aquestes hores de la nit, no sé qui serà, serà el presentador o algun tertulià.
Té uns santíssims nassos, el tio, que un dia que no apareix a jugar...
Alguna cita una empanteta, no?
Exacte.
A aquestes hores.
Exacte, estem tots perfectes. En perfecte estat de revista.
Demà tenim talismà a Sevilla.
Sí,
sí, home, allà estarem.
Sí, 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 sí.
Per acabar de rematar la Lliga o no.
Què et sembla?
No, a mi perfecte. És que esperava el talismà a Sevilla, perquè crec que demà és un moment per recuperar allò que es va perdre a Almeria.
Sí, perfecte. Esperem que sigui així i que no es torni a fer una mica del passarell.
Mira, una victòria del Barça i un empat del Madrid et fa estar a 9, que és, mira, un puntet més i una jornada menys.
Exacte.
Que la setmana passada.
Així m'agrada, que siguis optimista, Correa.
No, després repassarem, però el Madrid ha guanyat en 5 de les 6 últimes visites al Villamarín i 7 de les últimes 9. No sé si...
No cal que hi vagis. Emocionadíssim, Correa, la cosa destrossada.
Ho comento perquè no sé si hi ha aquesta sensació de que el Villamarín és un feudo tan propici pel Madrid, però és que està guanyant sempre.
I sense fer quiri que no l'és, em sembla.
Exacte, sí.
Cap dos. Serà més històrica la fita que faràs demà.
Exacte.
Aviam què passa demà a Heliópolis.
24 minuts per sobre de les 11. Ara tornem, va.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Sabies que més del 80% de les persones sexualment actives contrauran el virus del papiloma humà alguna vegada a la seva vida? Avui, Dia Internacional del BPH, informa't d'aquesta infecció de transmissió sexual al web elvphescosadetodos.com. MSD.
El contingut que s'hi proporciona és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer perquè té un sabor de veure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes.
Moritzet, un sabor bestial.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Bona nit. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat...
79.214, 7, 9, 2, 1, 4, de la sèrie 46, 0, 4, 6.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu revertint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I dos quarts de 12, Ferran Correas movent les ballaruques amb l'Albert Roger, amb aquesta música, amb el Marc Carmona, amb el Damià López Carmona, que ens ha confessat que era molt de festa de jove, eh, Dami? Era un tio de molta, molta festa, el Carmona, el míster.
Sí, què tal? La festa dels...
Ai, ui, ui, ui.
Es va anar faltant. Dels 80, no?
80, 90, 100 90. I 110.
Sí, Estudio 54, no? Era la no?
Ah, veus? Mira com les
coneix. Estudio 54, no? Era la discoteca de moda, no?
Bueno, n'hi havia diverses.
Tu eres, ets o eres molt de festa, Correas? Potser ho ets, encara.
Era.
Eres, eh? Val.
Era, però... Ja no. La recuperació ja és...
Setmanal.
Una festa dura... 5 dies.
Això és com les lesions. Un esquinç de turmell no és el mateix als 20 anys que més endavant.
Clar. Dir,
es triga més a recuperar.
Era.
Dijous,
divendres.
Sí? Algun local així en concret? Allò...
A la meva època, Pandown.
Ah, Pandown, Imagina't.
Sí. El local que estava que hi ha aquí sota, que la Boat era un bon local també.
A on? Aquí
sota, la Boat. Ara, sí? Ara ja no es diu la Boat, no sé com es diu.
Carai, tu.
Algun dia el Marc em diu que sí a la Boat.
Muntarem una festeta algun dia amb els del dissabte. El Dami ens liderarà. A veure, per cert, parlant de coses més serioses, després trucarem a l'Agut perquè ens expliqui el partit d'avui, la derrota avui del Girona contra el Getafe, 3-2. Hi ha hagut un moment en una picabaralla amb Reinier i Damián Suárez, el jugador del Getafe, en el moment de la substitució. Hi ha hagut, diguem-ne, la sospita que hi havia hagut algun insult greu, que havia enfurismat i havia enfadat molt a Reinier, i hi havia la sospita que fos un insult racista. Doncs Reinier acaba de fer un post a Instagram que diu en brasiler allò de no tingueu por, no tindré por mai de res, amb un hashtag no al racismo. Per tant, en aquest sentit es pressuposa que hi ha hagut aquest insult racista. En qualsevol cas, després el Miquel Agut ens ho explica i ens ho detalla bé, perquè evidentment que això al segle XXI segueixi passant, doncs té collons, per dir-ho fi. En fi, després en parlem. A veure, del Barça, Dami, última hora tenim llista de 20 futbolistes.
Sí, per enfrontar-se demà al València a partir d'un quart de 5 al Camp Nou, sense els 3 lesionats, Pedri, Dembélé, Lewandowski, i sense el sancionat Gavi, tampoc podrà dirigir el partit Xavi, que també està sancionat, i no podrà seguir el partit des de la seva ubicació habitual. Sí que ha entrat a la convocatòria Christensen, el danès, ja recuperat dels problemes físics que li van impedir jugar abans d'ahir al Bernabéu, demà sí que hi serà contra el València, el propi Xavi ha confirmat la seva presència. Hem de recordar que, a banda de tot això que expliquem, hi ha 4 jugadors apercebuts de sanció: Busquets, Kessié, Rafinha i Ferran Torres. Caldrà demà, doncs, vigilar amb les amonestacions perquè podrien acumular-se les baixes de cara al partit de Sant Mamés de la setmana que ve. La bona notícia d'avui ha estat també la presència en l'entrenament de Robert Lewandowski. Encara no està a punt, de fet s'ha entrenat al marge, però Xavi ha explicat que el polonès té bones sensacions i que la seva evolució és positiva.
M'encurioseix, és molt rellevant, no està, ara potser diré una perogrullada, però no està a la banqueta. M'entens, mister?
Jo crec que avui dia no tant.
Val.
No, perquè van tot connectats.
Sí, el pinganillo.
No és la mateixa gestualitat la de l'entrenador que la del segon, no.
Val.
No? És el mateix que et foti un crit al primer que al segon? No. Uh-huh. Però des del punt de vista de presa de decisions i tal, no hi ha cap problema.
Val. Òscar Hernández demà, llavors, serà el responsable
de votar.
Dami, quins percibits estan? Vull dir, quins es poden...
Busquets, Kessié, Rafinha i Ferran Torres.
Dos de quatre demà de treure targeta de groga.
Dos de quatre?
Home, sí. Després va al Madrid, eh?
Sí.
Vull dir, que si no em vas a Sant Mamés amb aquests quatre, que es poden perdre el partit contra el Madrid.
Sí.
La sortida de Sant Mamés és que és gairebé...
No,
potser és la més difícil que queda.
Per això ja t'he dit dos de quatre, és a dir, dos que almenys... Clar,
jo crec que has de aguantar, és igual. O sigui, per mi és... Potser és més important guanyar el València i Atlètic que després el partit... Tots són importants, però a veure si em puc explicar bé. Jo crec que el Barça, si el Real... Després del que va passar l'altre dia a Almeria, si el Barça fa 6 de 6 i arriba amb aquest avantatge al Camp Nou, serà el clàssic del Camp Nou, serà una cosa. Si el Madrid li aconsegueix retallar en aquestes dues jornades, aquí entraran els nervis.
Sí, però també és veritat...
No, per tant, ja sé que l'Atlètic no passa per un gran moment, però, com diu el Dami, és el desplaçament més difícil que et queda. Jo crec que demà no es forçarà cap targeta.
No, jo no dic forçar, Dic allò que per...
Però tu les forçaries.
No, però que jo crec que no seria una mala notícia que demà dos es perdessin el partit, perquè és que al final sí, jo estic d'acord, però és que tampoc et garantitza res que tinguin aquests quatre a Sant Mamés. Vull dir, facis un bon partit i guanyis.
A més a més, qui has dit? Ferran, Kessié, Rafinha...
Busquets i Rafinha. Mm-hmm.
Clar, és que
d'aquests és possible que tres no siguin titulars.
Clar, és que això t'anava a dir. És que en funció de les recuperacions...
Madrid no siguin titulars.
Clar.
Per tant, han de jugar a Sant Manet.
I a part aquest partit de Lliga al Madrid...
Busquets és el...
Sí. Té molt d'emocional perquè el tema de la Copa pel mig. Vull dir, el tema del partit de Lliga, com que està entrant lligat amb els de la Copa...
Clar, és que sí, perquè ara, clar, has jugat l'anada ara, però clar, la tornada es juga d'aquí 3 setmanes. És el dia 5, em sembla. Vull dir, és a principis d'abril, no?
Sí,
per això. Desvirtua una miqueta també aquesta eliminatòria, perquè saber què passarà d'aquí un mes.
Exacte. En fi, abans parlant de les paraules, què ha dit avui Xavi, Damià?
Doncs mira, ha estat una compareixença que ha girat al voltant de tot el debat que ha generat la victòria de dijous al Bernabéu, una victòria que significa deixar ben encarada la classificació per la final de Copa, però que tractant-se del Barça no n'hi ha prou. Aquí ja sabem que s'analitza tot, especialment si t'han dominat la possessió, si t'han dominat territorialment i si l'equip no ha pogut seguir el pla establert que era tenir la pilota. D'entrada, Xavi ha fet aquesta anàlisi del partit remarcant que si hi ha un rival de qualitat, d'entitat, que va fer la seva feina per contrarrestar el Barça, doncs el Barça ho ha d'assumir.
No és el partit ni l'escenari que busquem. Nosaltres busquem un escenari com el de la Supercopa, per posar un exemple també del dia del Madrid. No? Ser dominadors, possessions llargues, mantenir la pilota, generar coses amb pilota i defensar amb pilota. Això és el que busquem. No? A partir d'aquí hi ha molts moments que el contrari juga i que té la pilota ell. I a partir d'aquí també treballem amb menys quantitat, treballar sense pilota, en bloc mig sobretot, en bloc baix, a la pressió alta. Bé, no vam recuperar pilotes a pressió alta, no vam dominar el joc amb pilota, però sí que el vam dominar sense pilota i també ens hem de felicitar per això.
A mesura que s'acumulaven les preguntes, Xavi ha anat elaborant un discurs més contundent i ha deixat un titular d'aquells gairebé virals. El Barça és el club més difícil del món, ha dit. Document, el que ve ara, més llarg del que és habitual en un tall de ràdio, Dani, però val la pena escoltar la reflexió de l'entrenador del Barça.
El Barça es el club más difícil del mundo, porque tú ganas en Madrid 0-1 y parece que no convence. Cuando si fuera al revés, sería fiesta nacional. Entonces, es el club más difícil del mundo. Ahora me lo compráis, ¿no? Ahora sí. Ya lo dije el año pasado y me cayeron hostias como un piano. Es así. En el Barça tienes que ganar y convencer, y además tener el 70% de posesión y generar tu 17 y el contrario 3. Este es el objetivo, y es el objetivo nuestro. Pero hay que entender que hay un contrario, que es campeón de la Champions, que es campeón de Liga, vigente campeón de Champions y vigente campeón de Liga. Y les estamos compitiendo. Y cuando te apretan alto, que años atrás prácticamente solo lo hacía el Rayo Vallecano de Paco Gémez, pues es difícil tener la posesión, porque te hacen mano a mano, te hacen marcaje individual. ¿Y cómo tienes la posesión si no hay un hombre libre? Pues está el espacio generado ya a la espalda de la defensa. Pues es así, y al final es entender de fútbol. O sea, hablar de la posesión cuando te hacen hombre al hombre y te están jugando un mano a mano, y es absurdo, es absurdo. Nosotros no nos plantamos en el área del Barcelona para estar en el bloque bajo. Nos puso el Madrid ahí. Nos puso el Madrid ahí. No es que nosotros, no, vamos a defender y nos vamos a cerrar atrás. Ese no era el objetivo del partido, pero el rival te lleva a estas situaciones. Y el que no lo entienda, pues bueno, que siga con el debate, pero esto es fútbol y va de esto.
I per rematar-ho, ha admès que se'n va anar més content el dia que va derrotar el Madrid a la Supercopa, guanyant i dominant.
No solo vale ganar, tienes que convencer. Nosotros tenemos una idea de juego muy clara, que cuando no se da aún ganando, pues la gente no está tan satisfecha, ¿no? Estamos satisfechos porque ganamos en un campo muy difícil y tenemos una cierta ventaja en la semifinal de Copa, ¿no? Para estar en la final. Pero sí que es verdad que yo quedé mucho más satisfecho el día de la Supercopa que el día de la semifinal de Copa. Esto es una realidad. Es así. Es así. A mí me gusta ganar e irme siendo más protagonista en el juego, más dominador, pero es el fútbol. Cuando te presionan alto y te presionan bien y están Rudiger y Militao ganando duelos y te plantan en tu campo, pues es difícil salir, pero es fútbol, es fútbol. Es el club más difícil del mundo, sin ninguna duda.
La teoria...
Això és el debat. Ho és el club més difícil? Jo sóc partidari que sí, eh?
Sí. Però us convenç aquestes explicacions?
Jo crec que potser són massa extenses. És a dir, sé cap a on vol anar i sé cap a quin públic va dirigit, perquè al final ell és conscient de que va guanyar el que parlàvem abans, que has guanyat el Bernabéu i el Madrid no et xuta ninguna vegada des de fa no sé quants, i allà a Madrid ningú s'està qüestionant. Si
no,
Madrid, o potser sí, però a petit comitè. I aquí, diguéssim, que s'ha fet un debat i el Barça, bueno, ho dèiem aquella setmana neta, que pom fan aquestes setmanes netes que venen, perquè l'última va ser que Xavi també estava bastant enfadat perquè havien les portades famoses d'Ansu Fati.
Sí.
Manchester pel mig, sí. I clar, aquí, vull dir, al final sabem, per això és el club més difícil del món, perquè neixen debats que en altres clubs són inexistents i ni se'n preocupen. I aquí, al final, crec que Xavi tira una miqueta de dir... hem guanyat, anem endavant, jo no vull jugar això, jo no sóc representant del joc que vam jugar l'altre dia, però hem guanyat i ja està.
Però jo crec que Xavi mateix és conscient d'això. I més que és conscient, a veure si m'explico. Li agrada. És a dir, s'enorgulleix d'aquest esperit del Barça, em fa l'efecte. I jo crec que...
L'esperit de jugar bé, entenc.
Clar. Jo crec que tots els aficionats del Barça crec que s'enorgulleixen d'això, pel bo i pel dolent.
Bueno, és que Xavi, quan el vas fitxar... El que volies era un Barça...
Correcte.
Que tornes a ser aquell Barça,
correcte.
Que venies d'on venies, de Koeman, de Valverde, del Tata, i venies d'aquella etapa d'un Barça que potser no et senties teu,
sí.
I Xavi te l'havia de tornar. I
sí.
Clar, el partit de l'altre dia, encara que el guanyis,
sí.
No és un Barça que et recordi les millors èpoques del club.
Per això crec que, i jo sempre ho he pensat això, que la gent recordarà més el Barça de Guardiola que el Barça de les tres Champions de Zidane.
Ojalà que s'hi guanyat el Barça.
Però jo sempre ho he pensat, això, perquè guanyar tres Champions seguides és una autèntica barbaritat. És una bogeria.
Bueno,
i vosaltres fa la sensació d'aquesta dinastia, sí, però el Barça, Guardiola...
Jo crec que sí que marca aquestes tres Champions, però és evident que els equips que recorden són a l'Ajax de Cruyff, clar, al Milan de Sacchi, sí, al Barça de Guardiola,
Brasil del 70,
al Barça de Cruyff, sí, clar, sí, perquè marquen una manera de jugar.
Però és així pels debats que estem tenint a dia d'avui. I ah, això és el que jo crec que m'agrada. És així precisament perquè quan
no
això passa...
No és suficient.
Quan passa el que passa, tenim aquests debats, no?
Sí, però això, aquest debat el tenim aquí.
Sí, sí.
No aquí, no a RAC1, a Catalunya. Ja,
sobretot aquí.
Quin tio.
A Catalunya. No, sí, sí. No els tenen a Madrid. Que és el que es refereix Xavi quan diu, quan diu que amb el... Si el Madrid hagués guanyat 0-1, hagués estat una fiesta nacional. Nacional. És així, allà és que no s'ho pregunten. Sí, sí, els importa un bledo com
sí,
guanyen.
Sí, sí, sí.
I, com que aquesta vegada el Barça ha jugat com ha jugat, s'han agafat això per donar-li la volta, perquè, evidentment, com que la història, el relat sempre el guanyen ells, sembla que aquest partit hagis de tornar a... No els 3 punts perquè és un partit de Copa, però sembla que hagis de tornar a la victòria.
Sí.
O sigui que, o sigui, has guanyat, però
no val.
Però no val.
Sí, exacte, no? De construir relats ja sempre sabem que en són especialistes. Noms propis, Dami, d'avui la sala de premsa avui.
Sí, Xavi ha explicat que els lesionats estan evolucionant favorablement, que Lewandowski, que avui ja s'ha entrenat a banda, però ha treballat sobre la gespa de la ciutat esportiva, té bones sensacions, i que la setmana que ve, que és neta pel Barça, servirà per fer bons entrenaments de recuperació amb el propi Lewandowski, amb Dembélé i amb Pedri, sense més lesionats, perquè, com dèiem abans, Christensen està recuperat i demà podrà jugar. I paraules per Ansu Fati, que demà podria ser titular.
Todos los puntas siempre necesitan marcar y sentirse bien para coger confianza. Ansu le veo bien. Está entrenando muy bien, le veo motivado y será importante. Lo será, estoy convencido, tengo mucha fe en él, mucha.
Mm-hmm. A veure, què passa? Per cert, avui departament d'alineacions,
sí,
hi ha hagut substitució, míster?
Aviam què passa.
Ens està escoltant la Laia.
Sí, això espero.
Exacte.
Faré alguna corifada avui.
Avisa una miqueta d'alguna cosa
rara. Molt bé. Has vingut a jugar.
Sí, escolta, però...
Alguna cosa estranya.
És cosa teva o la Laia té alguna cosa a veure?
Avui vinc a inventar. Sí, sí, ja que m'han col·locat avui aquí, alguna estracanada faré.
Tu no t'envies missatgets amb el Ferran?
No.
Jo m'envio missatges amb tothom, però avui he decidit... Avui actuo unilateralment.
Val,
o sigui, avui col·locaré...
Valentia, per davant de tots. No
sí, sí. Suficient.
Molt bé.
Paraules també per Sergi Roberto, que ahir va signar la seva renovació per una temporada més fins a 2024.
Sí, muy contento. Para mí es una gran noticia que Sergi pueda continuar un año más con nosotros. Para mí es un futbolista extraordinario. Ya lo he dicho muchas veces, le he elogiado muchas veces y sé que aquí está todo criticado, pero desde dentro del vestuario le valoramos muchísimo, muchísimo, como persona y como profesional que es, ¿no? Lo ha demostrado, además, futbolista que es una garantía, juegue donde juegue.
I per últim, Xavi ha elogiat Rubén Baraja, a qui coneix de la seva etapa com a futbolista, van ser companys de selecció. Diu que és l'home ideal per treure el València d'aquesta situació tan delicada i qualifica el partit de demà com una final.
Crec que és una final per nosaltres, guanyar el València és molt important després de perdre l'Almeria i de guanyar demà. El perseguidor, el Madrid, jugaria després, per tant els hi ficaríem més pressió estant a 10 punts, no? Per tant, per nosaltres demà és una final.
17 minuts i la mitjanit.
Això ho feia molt Johan, eh? Preferia jugar davant per posar pressió.
Sí, sí, sí.
Sí,
molt cruifista com el Dami.
Una... No, tampoc dona per fer moltes coses rares.
No, recull cable.
Ja anem amb l'alineació.
Sí, però abans farem una pausa. El hype.
El hype.
Sempre és important, el hype.
El hype.
No sé ni què vol dir. Ara tornem.
RAC
1. RAC més 1, podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Sentiràs amb Dani Aguilar.
Mitjanit, tu diràs RAC1 amb l'Albert Roger, el Marc Carmona, el Ferran Correas, l'Up and Down i Damià López, tots junts aquí fent tertúlia de dissabte. Preparats, m'ha agradat molt això, l'Up and Down. On està l'Up and Down? Encara existeix, l'Up and Down?
És un gimnàs, ara.
Ah, sí?
Com canvien les coses. Anaves allà al que anaves i ara amb gimnàs.
A veure, podries seguir anant a l'Up and Down per fer esport, clar.
I ara fer elíptica.
Sí, és un dir, diria.
Ah, sí?
Sí,
molt
bé.
És veritat. És un dir, però...
Jo és que crec que no... Però...
Ja, jo no he divulgut res abans, però jo tampoc era molt... Era una mica push.
Era una discoteca pija dels... No? Sí, era una discoteca pija dels...
Correcte.
I no hi anaves, tu?
No m'agradava.
No. També, jo vam... A tot arreu, podia anar a les festes de Gràcia, també.
Home, i tant. Ah,
sí. S'adaptava.
També hi havia fibra òptica, que també era...
Aquesta sí que m'agradava.
Fibra òptica.
Aquesta sí que m'agradava.
Fibra òptica,
sí. Molt apropet d'aquí.
Sí?
Fibra òptica, molts jugadors del Barça.
A sobre Catalunya Ràdio.
Ah, sí?
Hi ha un parc.
Sí, al parc.
Part de dalt, hi havia una discoteca.
Fibra
òptica. Ah, va, ara estic d'una altra manera. Jo hi he anat en aquella. Sí, sí, sí.
Hi havia molts jugadors del Dream Team.
Sí, els idus allà. Tu els havies vist allà.
Anar a treballar.
Mira, exacte. Allò és treball de fons.
Anar a treballar.
I deia, exacte, deia el jefe, mira, que vaig a treballar.
Ah, biquini, també.
Clar, aquesta havia anat fins i tot jo, eh?
Sí, biquini, sí.
Sí, Romerito devia anar a fibra òptica, no?, algun dia?
Sí, però no havia anat a l'antic de biquini, eh? Ojo.
A l'antic.
El de la illa,
havia anat. Exacte.
Sí. En fi, a veure, de què estem parlant? Sí, de l'11 del Barça. A veure, Dami, vinga, Cruyff.
Va, si fem 11 de 11, m'escoltareu, eh?
Home, i tant.
Missatges.
I tant.
Vinga, porteria per Ter Stegen. La defensa, anem amb Koundé a la dreta.
Sí.
Koundé a la dreta, amb Araujo, Marcos Alonso i Jordi Alba.
Val.
Sí?
Seguim.
Coincideixo totalment.
Val.
Estic esperant la Cruyffada.
Mig al camp amb Busquets, De Jong i Sergi Roberto.
M'agrada que em miri rient.
El músculo.
Quin silenci. Per celebrar la renovació.
Acaba-ho i llavors anem.
Per celebrar la renovació.
Al davant.
I a davant. Rafinha, Ferran Torres i Ansu Fati.
Vinga.
Jo li compro el 100%.
Hola, per favor! Ui, la Laia.
No és cap Cruyffada.
No.
Sergi Roberto pot jugar que sí, sí. Sí. Que si ha estat jugant amb molèsties alguns partits, sí. Potser ha de descansar, no?
Val.
Jordi Alba, si jo sí que li compro 100%, perquè ha de jugar.
Sí.
I no sé si hi ha a dins entre Eric, perquè també li va donar...
No comencem amb les rotacions, que després...
No,
després passa una rotació.
A casa contra el València, a priori necessitaràs la pilota, no veuria tampoc res molt fora de lloc que jugués Eric per algun dels dos que has dit, però sí que és veritat que la reprensa avui Xavi ja intuïa que demà jugaria quasi al millor 11 possible, tret Sergi Roberto perquè sí, que tampoc diríem que hi ha molta diferència entre un i l'altre, i la resta és que tampoc tens gaire més.
Mister.
A mi m'havia arribat que Araujo va acabar tieso dijous i amb alguna mica de molèstia, i tenia el dubte de si tornar-lo a posar, no? Amb 72 hores pràcticament de... No ho sé. La resta pot ser.
Pot ser, no, però...
Pot ser, sí, sí. Pot ser.
No li fas esmenes, no? Sí,
t'imagines que fa un 11-11?
Seria boníssim, sí, és que ho estàs sensant ara.
Seria
boníssim.
Cada dissabte aquí.
El primer missatge li enviaries a la Laia.
Això t'anava a dir.
De totes maneres, digue'm la Cruyffada, que no
la trobo.
La Sergi Roberto, jo crec que està bé.
Sergi Roberto mig camp.
Està ben tirat, no? Sergi Roberto és bastant inesperat.
Ja l'hem vist.
Jo crec que és un detall de qualitat, col·locar Sergi Roberto.
Però ja ha jugat.
Ja, però
o sigui, la Cruyffada seria que fotessis a Pablo Torre.
No, però que ningú se l'espera, aquest Sergi Roberto.
Bueno, home, jo crec que sí.
Que si vas a Marrà...
El Ferran ja ho ha dit a mitja tarda.
Si vas a Marrà, col·loques més a que sí, o busques més la continuïtat, aquí Sergi Roberto, pam, et col·loco un Roberto, 11-11, i seguim.
M'agrada que diguis un detall de qualitat. Que és també,
al final acaba jugant Sergi Roberto i que sí, eh?
Això sí que seria una Cruyffada.
I Frenkie, no.
A veure, com arriba el València, Dami, aquest partit?
Doncs pràcticament estrenant entrenador. El de demà serà tot just el tercer partit amb Baraja a la banqueta, un València que ve d'aconseguir una gran victòria contra la Real Societat. Baixes, Gaià, Gabriel Paulista, Marcos André, Cavani i també, recordem-ho, Nico González. Baraja s'ha mostrat ambiciós a la sala de premsa.
Vamos a ir a Barcelona con la ambición de competir y de sacar un buen resultado. Si hacemos las cosas bien, si competimos bien, ¿por qué no podemos sacar un buen resultado? Esa es la mentalidad que yo quiero trasladarle a mis jugadores y es la sensación que yo tengo después de lo que he visto en el trabajo de la semana. Luego en un partido, pues, lógicamente pueden pasar mil cosas, ¿no?
Recordem, el València és penúltim de la Lliga amb 23 punts, té la salvació a només 2 punts en aquests moments, però ja sabem com són aquestes coses, necessita sortir d'aquesta situació per no trobar-se en descens al tram final. Baraja, en la línia del discurs que ve mantenint des que ha assumit el càrrec, prioritza que l'equip creixi en confiança i no renunci a res contra cap equip.
Yo tengo que sentir siempre que mi equipo está preparado para crecer, para mejorar, y yo se lo tengo que transmitir, y yo creo que eso, ellos lo han sentido así y por eso tengo la sensación de que vamos a poder hacer un buen partido mañana en Barcelona.
Dirigirà el partit el castellano manxeca Alberola Rojas, auxiliat des del VAR per l'aragonès Jaime Latre, a un quart de cinc.
Bons nassos, Baraja, també, de fotre's en aquest... no sé si merder, o digue-li com vulguis, perquè realment això a dia d'avui a València...
Però vols dir que no és al revés?
Sí, jo també vaig jugar a segon marca.
Que no tens res a perdre?
Ell no.
Sí, yeah.
Perquè ell no és un entrenador que hagi fet encara res.
Però sí que és veritat que si vas palmant, estàs allà sota, tenint en compte la propietat que hi ha.
Sí, però... No, em refereixo que crec que hi ha vegades que depèn del teu... de la teva situació, aquestes propostes, vull dir, si no l'aixeques a l'equip, és relativament justificable dir que és perquè
ja l'has agafat
a baix, la dinàmica era dolenta, les plantilles, no sé què. No, i en canvi, per poc bé que ho facis, sí, crec que és un aparador que et pot servir. No ho veig. Crec que és, no sé, crec que potser és més difícil anar a substituir a Zidane al Madrid després de les tres Champions.
Home, sí.
Que no anar al València ara, que ja tothom el dona mig per...
Però per descendit, no.
No.
Clar, però és que estan descents.
Sí, però ja ho estava, eh?
Sí.
No, i a més, jo crec que ell sap que tindrà el suport de l'afició. L'afició de Mestalla és supercomplicada sempre, però ara l'afició de Mestalla està en contra de la propietat.
Absolutament, ara en parlem.
De la banqueta, i a més, ell és un jugador... No és valencià, però que va fer pràcticament tota la seva carrera al València.
Sí.
Suposo que ja han apostat per això, per intentar... un jugador d'allà que, com a mínim, mantengui una mica els colors i l'afició a la propietat. Jo diria que no l'entén ningú. Però...
Mira, de fet, és que abans de passar al partit del Real Madrid, volem parlar d'aquesta altra vessant, del rival demà del Barça, que és, com diu el Correas, un València en conflicte. Aquests que escoltem són crits habituals des de fa ja molts mesos als voltants de Mestalla abans dels partits de l'equip Che. Des del 2015, el club és propietat de l'empresari de Singapur, Peter Lim, i des de llavors s'ha entrat en una espiral tòxica que ha generat un clima quasi bé irrespirable, més encara del que és habitual a València. Una gestió que ha dut de manera unànima tota l'afició en contra de Lim, la gestió del qual, insistim, genera una polèmica inacabable, criticat per tots els sectors, per centrar-se únicament en els interessos personals, fent-se valer així de l'entitat valencianista. Avui, aprofitant que demà el València visita el Camp Nou, volem aprofundir en allò que a vegades, insistim, ens queda una mica lluny, però que és molt important parlant d'una entitat històrica. Qui uneix i organitza bona part d'aquestes protestes és l'associació Libertat València i el seu president és el José Pérez, que ja ens escolta. Hola, José, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. Imagino que nerviós a les portes d'un partit important com ho és demà, però vaja, la temporada, José, està sent... no sé exactament com definir-la, no sé com l'esteu definint. Parlem amb el president de Libertat València, d'aquesta associació que exactament... Què és Libertad València, per qui ho hagi de saber, José?
La temporada muy dramática.
Sí.
Dramática. ¿Y Libertad qué es? Pues Libertad nace hace ya casi 3 años y es un movimiento de la afición de base, de la afición de la grada. No tenemos nada que ver ni con exconsejeros ni con gente que haya podido estar en algún momento en la dirección del club. Somos gente de la grada que hace 3 años vemos que que no se oye a la afición del Valencia, que no, que nos quejamos mucho, pero somos más de redes sociales y de quejarte pero no actuar, y entendemos que la afición se tiene que mover y tener una herramienta que sirva también de altavoz para que se la escuche, porque lo que está pasando en Valencia, sin ser algo diferente a lo que está pasando en el mundo fútbol, sí que tiene unas líneas que lo hacen quizá más dramático, y sí, ahora hablaremos de ellas. Entonces hay que actuar ya, porque bueno, como se está viendo, hace 3 años veníamos anunciando. Jo crec que, desgraciadament, s'està complint tot el que hem venit anunciant aquests 3 anys.
Què és? Vull dir, jo crec que poc o molt tots entenem el context, entenem d'alguna, des d'una perspectiva potser una miqueta externa, llunyana, aquest conflicte. Però què és exactament el que s'està complint? Què està passant?
No sé si allí en Catalunya lo tenéis claro. Jo sé que en Madrid no. En Madrid no lo tiene nada claro. No, a mí con motivo de la manifestación que hicimos de quedarnos los 19 minutos fuera,
sí,
entramos en varias radios nacionales y, bueno, hablaban de que estábamos enfadados porque no se había reforzado el equipo en Navidad, en el mercado de invierno, o de que estábamos asustados por el tema del descenso. Y esto no va de eso. Esto va de que hace 8 años Peter Lim y su socio Jorge Méndez se apoderan de la mayoría accionarial del Valencia Club de Fútbol para utilizarlo en su negocio de compra y venta de jugadores. El 2015, el verano fatídico, entra en vigor una normativa FIFA en la que ya no van a poder tener fondos de inversión la titularidad de los jugadores, y necesitan algún club. Realmente tienen un entramado, pero el Valencia Club de Fútbol es club en propiedad, digamos, porque son accionistas mayoritarios, para ese movimiento de jugadores que, por ejemplo, en Barcelona también habéis sufrido, pero de forma más tangencial. Me acuerdo quizá de Trincao también, que venía de Jorge Méndez. Uh-huh. Y durante estos 8 años es lo que se ha estado haciendo. Peter Lim y Jorge Méndez han negociado 1.000 millones de euros en compra y venta de jugadores durante 8 años. 1.000 millones de euros. No han dedicado nada al nuevo estadio. La deuda ha aumentado de 300 a 400 millones de euros, la deuda que tiene el Valencia. El valor nominal de las acciones, esto os queda a vosotros más lejos. Bueno, en el español lo vivís,
sí,
Barcelona es un club, pero el valor nominal de las acciones, cuando le entró valían 40 euros, ahora vale 1 euro el valor nominal de las acciones. Ha destruido el club, ha destruido la Sociedad Anónima Deportiva, pero no con una intención, sino porque no le importa.
Això no és denunciable, diguem, no hi ha algun tipus de recurs legal al qual us podeu emparar per tal de denunciar això i que hi hagi sancions?
Pues el problema, y esto también es un reflejo muy claro de cómo gestionan el club, ellos se gastan 2 millones de euros en un bufete de abogados internacional que está en Madrid, que es el que gestiona el club. Un bufete de abogados que es el bufete de abogados en Europa de Peter Lim y Jorge Méndez. Ellos saben muy bien qué pasos dar. Y claro, en el mundo fútbol, comprar y vender jugadores no es ilegal.
Y llavors, teniendo en cuenta que están hablando de un club absolutamente histórico, guanyador de ligas, guanyador de copas, subcampeón de Europa... això com es pot solucionar? És a dir, és que em fa l'efecte que no sé si nosaltres no veiem, diguem-ne, tota la complexitat del problema, però em fa l'efecte que el crit és unànim a València. Sí. Si no m'equivoco, si tu no em corregeixes, que la massa social està absolutament tota en contra de Peter Lim. Llavors, això no hi ha alguna... Com es pot resoldre?
Totalmente, es un anime. Sí que es verdad que ellos tienen un aparato mediático, dedican dinero, y vosotros también en Barcelona sabéis de esto, dedican dinero y muchos medios a que parezca que hay una guerra civil, hablan mucho de la guerra civil, hablan mucho, fíjate, del buen valencianista y el mal valencianista. El buen valencianista es el que está detrás del equipo, apoya al equipo, y el mal valencianista es el que sale a la calle a protestar porque están matando a su club. Sí. Cuando las dos cosas nosotros defendemos, yo me acuerdo en una entrevista a un medio nacional que me decían eso, que por qué 19 minutos fuera, y yo les hacía ver que esos 19 minutos fuera son tan importantes como los 3 puntos, o más importantes que los 3 puntos. Que nosotros estamos con el equipo, pero también estamos con lo deportivo. Es una consecución, además nosotros lo estábamos hablando, estamos jugando a la ruleta rusa. Si no es este año, el siguiente, debilitando al equipo, no habiendo planificación deportiva.
Clar, i la solució entenc que passi, que canviï de mans. Vull dir, l'única solució és intentar treure aquesta gent d'aquí, que canviï de mans, no?
Sí, Sí, desde luego la salida de nosotros siempre hablamos, es una mafia que está absorbiendo al club y el futuro del Valencia Club de Fútbol pasa por una reversión accionarial, porque Peter Lim se vaya, y nosotros donde estamos insistiendo mucho es que las administraciones, que bueno, si hiciéramos historia, la situación del Valencia se debe a intervenciones de las administraciones de Valencia, de la Generalitat Valenciana en su momento, intervenciones mal hechas, evidentemente. Nosotros lo que estamos pidiendo es que ahora intercedan. No, esto sí que me gusta dejarlo claro, no que pongan dinero público en el Valencia Club de Fútbol, simplemente que intercedan en una mesa de negociación para decirle a Peter Lim, mira, no puede ser que estés jugando con un club histórico, bueno, con la sociedad civil más importante de la Comunidad Valenciana. Si tú estás jugando, no puede ser, vamos a buscar una salida.
Amb el José Pérez, de Libertat València. És una altra realitat del rival de demà del Barça, però és una realitat molt important que segurament moltes vegades haureu sentit els que ens escolteu i haureu vist algunes imatges, però avui li volíem posar paraules i li volíem posar explicacions, i per això hem trucat al responsable de Libertat València, que és el José Pérez. José, molts ànims, moltes gràcies per explicar-nos-ho.
Muchísimas gracias a vosotros por dejarnos la oportunidad de contarlo, porque se tiene que saber, es lo que digo, no es un problema solo del Valencia, lo que pasa es que el Valencia es... digamos, un prototipo exacto de lo que está pasando en el mundo del fútbol, de cómo están jugando con los clubes.
Sort y ánimos, una abrazada.
Muchas gracias, un abrazo.
Tú dirás, amb Dani Aguilar.
Sabies que més del 80% de les persones sexualment actives contrauran el virus del papiloma humà alguna vegada a la seva vida? Avui, Dia Internacional del VPH, informa't d'aquesta infecció de transmissió sexual al web elvphescosadetodos.com. MSD. El contingut que s'hi proporciona és informació general. En cap cas ha de substituir ni la consulta, ni el tractament, ni les recomanacions del teu metge.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et millorem qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus. Ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
Escolta, has tastat la Moritzet?
No.
Doncs ho hauries de fer, perquè té un sabor de beure per creure-ho.
Vols dir que és molt bona?
No només això, també és la cervesa que sempre voldràs tenir a mà.
Això què vol dir?
Que estàs a una Moritzet, de descobrir el que és un gran sabor.
Vaja, que la tasti, no?
Ja tardes. Moritzet, un sabor bestial.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Quilòmetre Zero. El 9, 10, 11 i 12 de Fira Reus, com cada any t'esperem. I amb descomptes brutals et sorprendrem.
T'esperem a l'Expo Fira Quilòmetre Zero a Fira Reus, del 9 al 12 de març. Entrada gratuïta.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la Píndola de Salut, amb Marc Radorta.
Una recepta de vida, sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la Píndola de Salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Bona nit. En el sorteig de l'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora ha estat...
l'1, el 18, el 37, el 46 i el 48, i els sols, el 3 i el 7.
Recorda que ara amb l'Eurojackpot de l'11, tots els dimarts i divendres hi ha pots milionaris. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu Diràs.
Amb el Ferran Correas, Albert Rogel, Marc Carmona, el Damià López, hem xerrat uns minuts d'aquest València, que és una plaça molt difícil i que està per un moment complicat. Per cert, m'arriben bastants missatges d'indignació per la manca de coneixement de Van Down. Gent protestant ara mateix.
Però qui no coneixia Van Down?
Jo no.
Ah, a veure, com és? Ho dius mirant-me a mi?
Jo, és veritat, perdó. A tu i al Correas el coneixeu perfectament, l'Albert Roger no gaire. Tu, Dami?
No, jo no m'ha arribat a agafar generacionalment.
A mi tampoc.
Sí, però sí que tinc constància de que era un local important.
Important, sí, sí.
Però no,
deixem-ho així, no? Important.
Important.
És un adjectiu molt...
Molt sí, sí. Adequat. Molt bé.
I mira que és fàcil, important.
Sí.
Romario era bastant així.
Sí? Sí? Tu l'havies vist a Romario allà?
Sí.
Però en Romario feien poc negoci, i Romario no bevia.
No bevia,
no bevia, Romario.
No.
Quin tio, com aguantava, eh? S'ha estrenat un documental aquesta setmana de Romario, que està bastant bé. A veure, demà, més enllà del partit del Barça, evidentment, i ho deia abans que era molt cruifista això a Ferran Correas de jugar abans i que això agradi, perquè a les nit, a les 9, al Pineto Villamarín i amb el Damià López a Sevilla fent de talismà...
Sense barba.
Sense barba, sí, per cert... que ja ho saps, no, míster, que havia de...
Val.
El Damià, hi ha una aposta, que era que s'havia de deixar la barba fins que el Madrid no guanyés.
I no ha complert.
No ha complert, se l'ha fet tot abans.
No ha complert.
Però es veu que el motiu...
Que el podien fer fora de casa, pot ser?
O d'altres llocs.
O d'altres llocs.
Hi havia un compromís i al final vaig dir, escolta, m'ha fet-ho perquè no...
No, eh?
No era de curós, no, aquella barba.
Si demà és un 0-4, què passa amb el Damià i la no barba?
Una victòria del Madrid?
Sí.
Bueno, no ens afavoreix, no? La victòria al Madrid la mantenim, no, en principi?
La mantenim, exacte. A veure, per on passa l'última...
Home, no, sí que és veritat que, clar, que si, per exemple, demà és un 4-0, doncs llavors sí que podem mantenir i deixar-la més temps.
Sí,
clar, però un 0-4 tampoc ens...
També és veritat que la primera ja no l'has complert.
No tenim
credibilitat. Última hora d'aquest partit, Dami.
Doncs mira, la novetat principal a la convocatòria d'Ancelotti és l'absència de Modric, que s'ha sancionat, Mendy i Alaba es tenen de baixa. També faltarà el porter suplent Lunin, que té gastroenteritis després de l'esforç de dijous. Hi haurà algun canvi, però en cap cas una revolució. De fet, Courtois es mantindrà a la porteria. En defensa pot repetir amb Carvajal, Militao, Rüdiger i Nacho. Podria entrar Lucas Vázquez. Benzema i Vinícius repetiran segur, i a partir d'aquí sí que Tchouaméni apunta titular. L'exbètic Ceballos també, i veurem entre Valverde, Rodrigo o Asensio, que contra el Barça n'hi va jugar. En tot cas té on escollir Ancelotti. Un Ancelotti que, igual que Xavi, ha fet referència al partit de Copa, però només una referència, no ens emocionéssim tampoc. Ja sabem que els debats estilístics a Madrid són escassos. Diu Ancelotti que està força conforme amb el partit que va fer dijous el seu equip.
He visto el partido y me quedo con lo que he dicho antes después del partido contra Barcelona, que ha sido un buen partido por parte nuestra. Claro, tenemos que mejorar cosas, pero la mayoría de las cosas que hemos hecho lo hemos hecho bien. No, que no pensamos en esto, pensamos al partido de mañana, no sé si somos favorito o no. La realidad dice que tenemos desventaja en el partido de Copa y intentaremos recuperar esta desventaja.
Molt bé, i avall. Mira que s'ha de viure tranquil així, realment, eh?
Sí, sí, pràctic. A més, sí. Fins aquí les referències, eh?
Per això t'ho dic.
El partit contra el Barça.
Sí.
Un Madrid un punt desconcertant en les seves últimes actuacions i que sembla que s'ho va deixar tot a Liverpool, on va fer 5 gols. Posteriorment s'ha vist molt encallat contra l'Atlètic de Madrid i el Barça. Ancelotti descarta que el Madrid tingui cap problema en atac.
A nivel ofensivo el equipo lo ha hecho muy bien, somos el equipo que ha marcado más goles en la liga, entonces ahí el problema no lo tenemos. Los últimos dos partidos, sí, ha pasado que hemos acertado poco, más ha sido un momento, porque 3 días antes hemos marcado 5 en Anfield, entonces problema ofensivo no lo tenemos.
De la seva banda, el Betis afronta el partit de demà amb el Manchester United a l'horitzó. Dijous, United-Betis, 8ens de final anada de l'Europa League a Old Trafford. Mm-hmm. Les principals absències són dues estrelles, Canales i Fekir. Aquest últim ja ha dit adeu a la temporada, ja l'han operat del creuat, mentre que Canales, amb un problema als isquiotibials, s'espera que torni dijous pel partit contra el United. El tècnic Pellegrini recupera el porter Rui Silva i el central Edgar González. Els dos van ser baixa en l'últim partit a Elx. Diu l'entrenador del Betis que demà s'enfronten al rival més complicat de la Lliga.
Yo creo que es un equipo que sale siempre a ganar en todos lados, un equipo que tiene individualidades muy importantes, que juega muy bien al fútbol y así lo ha demostrado en todos los campeonatos que él participa. Lo que no quiere decir que nosotros también tengamos nuestra posibilidad de salir a ganar. En la medida que seamos el mismo equipo de siempre, no cambiamos de acuerdo al rival, sí tenemos ciertas consideraciones especiales, pero vamos a enfrentar al rival sin lugar a duda, más difícil de la Liga.
El partit a les 9, amb arbitratge del castellano lleonès Soto Grado, el Bari serà el català Media Jiménez, i el que et deia abans, el Madrid ha guanyat en 5 de les seves 6 últimes visites al Villamarín i en 7 de les últimes 9. Un estadi molt propici en l'última dècada pel Madrid. L'última victòria del Betis, a més que perdi el recordo molt,
sí.
8 de març de 2020, 2-1, últim partit abans que s'aturés la competició per
carai,
la pandèmia.
Carai, imagina't.
Sí, sí, va ser en aquell partit i tancar la paradeta.
Sí, sí. I confiem demà?
Aviam, ell ara, Damià, ha fet la seva feina de que no hi confiem gaire perquè sí. Si demà el exacte. Madrid perd, que tothom la... recordi com el catalisme està allà. Però... ja amb el Madrid jo ja no sé què dir, perquè no sé quina versió veurem, de, si veurem la de Liverpool, la de la reacció...
No és Europa.
No, però és que el Madrid és capaç de tot. I tenen aquella rauxa, aquells 20 minuts, que et poden guanyar el partit en els primers 20 minuts i ja fica un 0-3, o poden sortir amb l'empanada general i que el Betis li surti el partit desitjat. Sense fer Kiri Canales, sí que és veritat que
sí.
es fa una mica més complicat confiar en aquest Betis.
Mister?
Albert ha fet un Correas, que no sé què... O sigui, confies o no confies?
No.
Un Correas.
Un Correas m'agrada molt.
No hi confio, no.
Val, molt bé, fantàstic.
No perdonen, els encerts.
No.
Hi ha ràbia.
Mister?
Jo crec que guanyarà el Madrid.
Sí? Mira que clau té.
Crec que el Betis... té una manera de jugar que no l'incomoda tant al Madrid.
Yeah.
No? Ser un equip que vol jugar més obert, més espais, crec que no és el millor camp perquè el Madrid pateixi. Mm-hmm. No? Després serà terrible, no, el patiment, però si em preguntes dic crec que no. Crec que és un camp on pot guanyar, sí.
Jo crec que es pot deixar algun punt.
A mira que bé.
Sí, el Betis és un equip que juga molt bé a futbol i que al seu camp fa bons resultats. Té les baixes de Fekir i Canales, però s'ha d'acostumar, perquè Fekir ja no el tindrà tota la temporada.
Si
vol, ja no dic... Ha estat en posició europea tota la temporada. Per altra, Champions, no sé si...
Bueno, ara com l'Atlètic de Madrid també s'ha activat d'aquesta manera... Sí. Durant un temps era Real Societat i Betis.
Tot i que també és cert que la Real Societat va de baixada. Yeah. O sigui, pot lluitar per aquella posició, per aquella quarta posició, si... Jo crec que un empat pot... O sigui, deixar-se algun punt al Madrid... Se'l pot deixar, i a més, si el Barça fa la feina primer, jugarà a pressionar.
L'important és aquí.
Sí.
Jugarà pressionat, clar. Perquè sap que...
Clar, també influeix molt l'estat anímic en funció del que fa el Barça.
Si el Barça guanya, deixar-se punts és...
És tirar mitja lliga. Vaja. No,
és el que l'esperança aquells, allò que es va dir dilluns, no? No, el grupo de WhatsApp del Real Madrid hecho humo.
A on va sortir això?
Sí, això sí? Els diaris de Madrid ho van dir.
Bueno, jo entro el cagòmetre un moment i ja
sé què, doncs mira si van
al terreny.
Pues aquell, que el fum s'apagui i ja està.
Sí, molt bé.
Home, després de l'empat amb l'Atlètic de Madrid, les declaracions d'Ancelotti eren una mica...
Sí,
perquè donaven els 3 punts d'Almeria al Barça. No?
Clar.
Per tant, això els has de tornar a posar aquella sensació al cos. Però... has de guanyar demà.
Sí, per això dic, però sí. Per mi és important guanyar primer.
És més, l'ordre serà invers. Jo crec que després de l'empat al Madrid, tothom donava per sentat aquests 10 punts ja. El Barça inclòs. I d'això es va pecar. I llavors demà potser és al revés. Ha pres això, primer treure la victòria, que s'ha de fer, que és el que no es va fer contra Almeria, després ja veurem el que fa. Demà al Madrid, al camp del Betis, des d'Heliópolis, amb el talisme, aquelles cases blanques d'Heliópolis, amb el talisme allà.
Sí, aquella avinguda de les Palmeres, que no s'acaba mai. Si no tens l'hotel allà, no surts, no hi ha taxis, és complicat, però per sort demà, en principi, som a prop.
Cada dissabte, el Correas fa una recomanació culinària a la Laia sobre els desplaçaments, però és que crec de mi que no la necessites.
No, però al principi...
No a l'Uga.
Jo estic obert a totes les recomanacions, però bueno... Ja,
Sevilla...
Ja, ara te la faré.
Sevilla coneixes bons llocs, no, lladre?
Sí.
Ja m'imagino.
Sí.
Però, com Correas, jo sempre estic fascinat, que va estar al Mundial 94 com a periodista, com no va tenir experiència. Com no va tenir experiència.
Tenia, és l'altre un any, molt dur, eh? Però va ser com a periodista, clar, cobrint-ho,
eh? Copa 96, l'any 98.
El fills que ve, i tots aquí junts en aquesta taula.
Aquella pandam que hi devia haver a Dallas, en aquest Mundial.
Espanya va jugar a Dallas.
Va jugar a Dallas, sí, correcte.
Mira, allà treia la informació.
Sí, exacte.
A descansar.
Vinga.
Gràcies, Dami, bona nit. Bona nit. I del partit de demà al Camp Nou, a un que jugarà una estona abans, a les dues. Aquest també crec que coneix unes quantes discoteques. Des de Valladolid. Hola, Joan Camí, què tal? Com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit. No m'ha agradat això que has dit, eh?
Què vol dir? Què vol dir?
Què vol dir que conec moltes discoteques?
La bagueta que fa l'amic.
Potser perquè les comparteixo amb tu.
No, sí, la bagueta que fa l'amic. Estàs bé o no? Com va per... No fa fred, no, allà? O és que fa fred?
No, molt bona temperatura, eh?
Ah, val.
I mira que vinc preparat, però molt bona temperatura, així que no ens podem queixar. I demà a les dues, en principi, tampoc farà fred.
Molt bé.
Així que perfecte.
Molt bé, malament. A Valladolid hi coneixes algun lloc per menjar bé, Correas?
I ell també, segur, no? Segur que ha anat a la parrilla de San Lorenzo, no?
Sí?
No, ara, quan estàveu parlant d'això, sí. No me'n recordo del nom. Tinc molt mala memòria, però he menjat molt bé. Molt bé.
Molt bé, fantàstic. Molt bé. A veure, demà l'Espanyol... Que...